bon dia, passen uns minuts, 7 exactament, de 11 minuts de les 11 del matí i nosaltres tornem a ser aquí per compartir un nou Entre Vins i Fogons. Tenim moltes coses preparades pel programa d'avui. Som-hi!
Entre Vins i Fogons, amb Patrícia València.
Doncs sí, com us dèiem, tenim moltes coses preparades per aquest programa d'avui, per aquest programa del 16 de desembre. Les festes de Nadal s'apropen i això és sinònim de fer els preparatius per aquestes festes. Des de comprar el menjar, a parar la taula, escollir un bon vi... I nosaltres, què volem fer des de l'Entre Vins i Fogons? Doncs donar-vos els millors consells, els millors trucs per aconseguir una bona taula i que tots els vostres convidats puguin celebrar moltes festes amb vosaltres. Ens acompanyeu?
Quin dia és avui? És aquell un cop més. Allò la meu cau, els amics fan regals i saps que és el moment. Quan escoltes com canten, que el fes vora el foc. Avui els nens bons obriran els regals que el Pare Noel els ha deixat. I quan penso que tota màgia haurà acabat, hi ha una cosa que us voldria dir. Jo voldria que tot l'any fos com Nadal. Si fer un sol desig realitat.
Doncs seguim aquí aquest Entre Vins i Fogons. El que volem fer és això, no? Parlar d'aquest Nadal, d'aquestes festes que celebrem tots en família. El Nadal és un moment per gaudir d'aquesta companyia, de la família i dels costums que ens envolten a tots plegats. Les famílies el que fem és començar a preparar els àpats dels dies de festa, però com ja sabeu tots, són aquests dies, no? Són els que ens lluïm més, els que volem fer que tot quedi bé, no? Que els nostres convidats se sentin a gust i que, per tant, totes les idees siguin benvingudes. És el que pretenem, no?, des d'aquest Entre Vins i Fogons del dia d'avui. Així que no podem fer d'altra cosa que començar. El que farem, en primer lloc, és parlar de la manera de servir, no?, de parar aquesta taula. Això és una de les coses que s'acostuma a fer, doncs, a últim moment, però si el que voleu és que tot estigui perfecte, hi ha alguna cosa que ja es pot començar a preparar. Doncs com això, no? La mateixa vaixella de festa, no? De les que fan, que omplen aquesta taula, les estovalles de les ocasions més especials, però hi ha gent que vol renovar, no? Que necessita un canvi, i potser aquest és el moment. No es tracta de guardar en un calaix tots aquests elements, sinó que cal decorar la taula amb uns detalls més especials, no? Tampoc no cal gastar-se una fortuna, sinó que donar-li un altre aire completament diferent a les coses que són de sempre, no? Nosaltres el que pretenem és fer-vos res, uns petits consells, no? O donar-vos uns suggeriments per això, no? Per millorar, per omplir aquesta taula i que els vostres convidats quedin, doncs això, no? Sorpresos per aquest dia de Nadal o el dia de Sant Esteve o qualsevol altre moment que celebreu durant aquestes festes.
Sol desig realitat.
Doncs aquests suggeriments que nosaltres pretenem fer-vos per aquesta taula serien res, uns quants només. Per començar, cal aprofitar tots els elements que ens dona la natura. Podeu optar per branques seques o per fulles per fer centres decoratius. Podeu utilitzar pinyes o altres arbrets rústics de mida molt petita per poder fer un centre de taula, no? Que ompli la taula i que sigui vistós. Un altre dels detalls que ens agraden, no? quan som els convidats és que ens facin sentir especials. Per tant, una d'aquesta manera per fer-nos sentir especials és, per exemple, podria ser fer una targeta o ficar el seu nom en una cartolina i personalitzar cada lloc de cada comensal. Per altra banda, no, en una taula el que no hi podem faltar són les espelmes. Podeu optar per comprar o per, si teniu espelmes a casa, doncs agafar les que tenen mides diferents. El que es preveu, o és una de les coses que caldria evitar, és que les més altes no hi siguin a taula perquè poden interferir en la visió dels comensals. I també es recomana que no es faci servir espelmes aromàtiques perquè podríem confondre, no, l'olor del menjar amb aquest olor, amb aquest aroma de les espelmes. Un altre de la renovació, no, que parlem, que és el que estem, un dels temes que parlem aquí a l'Entre Vins i Fogons d'avui, és renovar les estovalles. Com ho fem? En comptes de comprar-ne una de nova, el que podem fer és esquitxar les que ja tenim. Com les esquitxem, no? Com amb algun element que no embrutin, perquè, com dèiem, és una de les estovalles, no? Un element que tenim any rere any i que guardem, no? Doncs caldria utilitzar algun element que porti més brillantor i que li doni un toc diferent amb aquestes estovalles que normalment són les típiques estovalles blanques, no? Que també llueixen molt la taula. Es poden fer també afegir unes estrelles de paper daurat o amb purpurina per tal que siguin més vistoses. Un altre detall que a vegades funciona molt bé és decorar els plats. Com es decoren aquests plats? Doncs podeu utilitzar un ornament nadalenc, que us hagi sobrat per decorar l'arbre, per exemple, o inclús fer un detall per a cada comensal. Això serien uns apunts o uns trucs per millorar aquesta taula de Nadal. I una vegada que la taula ja està vestida amb les seves millors gales, què li falta en aquesta taula? Doncs això, no? Els elements principals pel menjar. Doncs des de la vaixella, les copes, els gots, la coberteria, tots aquests altres aspectes per fer d'una bona taula, no? Si opteu vosaltres per lluir la vostra millor coberteria, doncs caldrà netejar-les uns dies abans, es pot fer amb producte o inclús també diuen que la ginebra hi va molt bé perquè li dona un toc molt brillant. I quin és l'ordre que s'acostuma o que és el millor ordre per posar aquest tipus de coberteria? Doncs les forquilles anirien a l'esquerra i els ganivets i les culleres a la dreta i sempre van col·locats per ordre d'intervenció. És a dir, els que primer es faran servir són els que estan més allunyats del plat. I si opteu per col·locar doncs, els coberts per les postres, aquestes van damunt del plat de manera perpendicular a la resta dels coberts. I es recomana que els coberts no es toquin, o sigui, han d'estar junts, però que no es toquin. Pel que fa a la vaixella, es pot col·locar un plat d'adorn com a base i sempre ha de ser més gran que el plat que hi ha a la taula, perquè també li dona aquest toc més vistós, no, a la taula. Aquest plat base, no, servirà d'això, no, per col·locar els altres plats i no es canvia durant el mateix servei. Sobre aquest mateix plat n'hi reposa un altre de pla, i com a mode opcional, a damunt o a sobre hi va un plat fons per aquesta sopa, no? O per aquest primer plat més contundent, no? Aquesta sopa de galets que normalment acostumem a prendre el dia de Nadal. Per altra banda, l'aperitiu, que és, ara hi entrarem més a fons, no es pot prendre sense plat. Normalment s'acostuma a dir que això, no, que hi ha d'haver un plat perquè cadascú es pugui servir el que vulgui al seu plat. Aquests han d'estar separats en un dit, un o dos centímetres, de la vora de la taula. I entre els comensals hi ha d'haver també un espai, no, perquè es puguin moure amb certa comoditat i més, vull dir, perquè estiguin més còmodes, no, a la taula i durant el dinar o el sopar. Inclús, si nosaltres ja sabem quines són les begudes que serviran durant aquest àpat, cal col·locar la cristalleria davant del plat i lleugerament de costat i pot començar la copa d'aigua. La copa d'aigua és la que sol ser la més gran, tot i que ha, ara i actualment hi ha copes de Vic que són més grans que les de l'aigua. Però bé, en tot cas, col·locaríem primer la de l'aigua, que seria la que té el boc més gros, seguidament hi ficaríem la copa de vi negre i finalitzaríem aquestes copes amb la de vi blanc. I com que durant aquestes festes també és habitual prendre cava, al final es pot afegir aquesta copa de cava. En últim lloc, o en, com un últim truc per tenir aquesta taula ben parada, el que hem de procurar és buscar una llum apropiada, no? Perquè no molesti o perquè els comensals no sentin allò molt enlluernats. Podríem parlar d'una llum que no fos massa tènue ni massa forta, i es recomana que la llum sigui indirecta, que no pas directa. La temperatura, doncs això, no? Hauria de ser agradable, entre uns 20 i 24 graus, perquè amb aquest fred d'hores d'ara, no? Aquest mitjans de, o finals ja, no? En tot cas, si són els àpats de Nadal, les cases ja refresquen. I l'ambient, doncs això, no? Ha d'estar molt net i que estigui ben ventilat. Una de les coses que podem fer també és afegir una música, que hauria de ser sempre amb un toc molt constant i que, doncs això, no? Que no molesti a l'hora que els comensals puguin xerrar o puguin discutir o puguin parlar tranquil·lament sense que la música pugui ser, doncs, un entrebanc.
És Nadal i a casa, prop de l'arbre, el tio somriu als nens que corren a la cuina, on nerviosos esperen que els cridem si els veiessis. Sota de la manta hi ha joguines i un detall pels grans. Sento algú que crida, tothom a taula, és hora de dinar. Si ens veiessis, si ens veiessis. I si veiessis la petita com s'enfila la cadira i recita un vers d'un estel que creu el cel, i el tiet que entre cava i cava canta la Nadala que amb tu sempre cantava. Tu sempre cantaves. Pastors, aneu a Betlem i busqueu l'estable on plora un nen que té fred. Porteu roba i alguns
Doncs seguim aquí, després d'escoltar aquesta cançó de Joan Dausà i Sara Pi, seguim a l'Entrevins i Fogons d'aquest dissabte 16 de desembre. Hem parlat de trucs per millorar aquesta taula de Nadal i ara seguim parlant d'aquesta festa, no? D'aquesta tradició que tenim tan arrelada. També parlem dels àpats, de quins són els millors trucs per sobreviure i sobretot també per sorprendre els vostres convidats. Són dies especials en els que habitualment doncs, els plats que conformen el menú són molt tradicionals i rarament acostumen a canviar. Petits i grans, doncs el que fan és esperar moltes ganes, sobretot aquesta escudella, aquesta cara d'olla, els canelons de Sant Esteve, el pollastre rostit. Són plats molt tradicionals, però que alhora fan festa, i n'hem parlat durant molts dies aquí a l'Entre Vins i Fogons, aquí a l'Espluga FM Ràdio, i bé, sabem que aquests àpats no poden faltar en un dia com aquest. També les postres, no? No hi poden faltar els típics dolços, els torrons i les neules que omplen la taula. És veritat que no són àpats lleugers i que a vegades doncs, són una mica excessius, però no per això cal canviar aquestes tradicions i més si ens agraden. A la taula, per Nadal, ningú no espera gaire sorpreses, però, no ho sé, potser no cal que ens acusin d'heretgia, no? Si el que volem és canviar, no? O donar-li un altre caire en aquest àpat nadalenc. Per tant, no cal que ens resignem a deixar el nostre coquet culinari, no? aquest punt que ens agrada de cuinar i passar-nos una bona estona als fogons i, per tant, que aquests convidats també es quedin sorpresos, no? del que podem fer. Per tant, tenim el dret de lluir-nos, també el deure de lluir-nos, de regalar als comensals una mostra del nostre talent i també de la nostra dedicació. I per això, doncs, podem lluir-nos i gaudir d'un moment del dinar que té menys protocol, no? Que és el que podem inventar, sorprendre i, a part, que els nostres convidats quedin bé, meravellats, per dir-ho així. Aquest és el moment dels entrants. Nosaltres, què hem fet és preparar una sèrie de receptes. N'hem preparat bastantes. En tot cas, n'hem preparat algunes que poden ser més lleugeres, no? Per a les persones que a vegades doncs, busquen això, no? Cuidar-se una mica més o inclús... mira, també poden ser per això, no? Per sorprendre o perquè els nostres convidats també puguin tastar altres elements que potser no fan servir a la seva cuina durant els altres dies. I altres aperitius que podrien ser també lleugers, però que alhora ens fan això, no? Aquesta sorpresa pels nostres comensals. Comencem, si voleu, a escoltar aquestes receptes. Nosaltres hem preparat uns canapés integrals amb alvocat i salmó. L'alvocat és una fruita que s'ha posat molt de moda amb aquest tipus d'alimentació més sana, més lleugera, no? Com faríem aquests canapés? Doncs el faríem amb un pa de sègol i caldria tallar amb rodanxes aquest pa, i també amb l'alvocat el que fem és pressionar-lo sobre el pa i el faríem això, no? Untat. Molt senzill, acabarem afegint-hi una rodanxa de salmó per sobre i ja tindríem aquests canapés integrals. Per altra banda, un altre dels aperitius que podem fer són unes boletes de formatge de cabra variades. Com es faria? Quins ingredients necessitem? Doncs una mica de formatge de cabra, també magrana, una altra de les fruites que ha estat temporada fins fa no res, i també podem afegir doncs, unes llavors de lli o unes llavors de pistatxo. Com faríem aquestes boletes? Doncs caldria barrejar amb la cullera una mica de formatge amb aquestes llavors. Caldria fer-ne una bola amb la massa i ja ho tindríem. Vull dir, és un aperitiu fàcil i que es pot fer en el mateix moment o inclús el dia anterior i guardar-los. Es poden fer de diferents sabors, inclús es pot arrebossar també amb tipus de fruits secs, com podrien ser doncs això, no? Les anous o altres. O també es podria fer amb un altre tipus de formatge que ens permetrés fer aquesta bola, no? Aquesta rodona per donar-li aquest toc. Un altre dels trucs que es pot fer amb aquestes boles de formatge és afegir-hi un pinxo, no? Una broqueta perquè quedessin fixats en algun lloc i també seria més curiós a l'hora de menjar, no? De presentar aquest tipus d'aperitiu. Per altra banda, un altre dels aperitius que nosaltres hem preparat seria un aperitiu de carbassó i paté, que es faria amb un pa d'aquests més tou, com un pa Bimbo, i afegiríem paté i carbassó. I com l'hauríem de muntar aquest aperitiu? Doncs caldria torrar una mica el pa Bimbo i tallar-lo en llesques, doncs es podria fer amb un motllo rodó i per tant totes les torrades tindrien la mateixa mida. Després caldria tallar també el carbassó a rodanxes i passar-lo una mica per la paella, molt poca estona. Finalment es posaria aquest carbassó a damunt del pa i l'unteríem amb una mica de paté. També podem ficar formatge o algun altre tipus d'element que ens pugui agradar. Una altra de les propostes que nosaltres us podem donar avui en aquest entre vins i fogons que hem preparat per Nadal, no? Aquest, per fer com un especial de Nadal, és un aperitiu de calamar amb ceba caramelitzada. Seria com un mosset, per tant, seria com, doncs això, no? A l'hora de mossegar que es pogués menjar tot junt. Els ingredients que necessitaríem serien els calamars, la ceba caramelitzada i el pa. I el que faríem seria tallar el pa, doncs això, no?, amb llesques, i caldria coure aquesta ceba, també a foc lent, i caramelitzar-la, afegint-hi sucre i vinagre de Mòdena, i caldria cuinar els calamars. Els calamars els podríem fer, doncs això, no?, a la planxa o també tallats amb rodelles. I finalment el que faríem és això, no?, muntar aquest aperitiu com si fos una de les paraules, no?, un pinxo o un muntadito, que són els que anomenem normalment. Per altra banda, la cosa ja veieu que va de torrades, per tant d'aperitius molt fàcils de fer, molt senzills. Podria ser una torradeta amb foie i confitura de ceba, una mica de poma caramelitzada i parmesà. Amb això com ho faríem? Els ingredients que necessitarem seran una pasta brisa, unes pomes, el foie, també hi afegiríem un formatge parmesà, i el sucre per caramelitzar i el vinagre de Mòdena, com dèiem, per fer aquest procés, no?, culinari. Per fer la confitura de ceba necessitaríem 600 grams de cebes de Figueres, 60 centilitres d'aigua, 250 grams de sucre i 125 mil·ligrams de vi blanc. Com es prepara aquesta confitura? Doncs molt fàcil. El que farem és posar tots els ingredients en fred, en una cassola de ser o també de fang, s'acostuma a fer, i ho podem deixar coure durant una hora i 45 minuts o durant 2 hores, fins que aquesta ceba acaba sent una melmelada, no?, amb aquesta aigua i amb aquest sucre que hi anem afegint. Amb aquesta quantitat, com us hem dit, surt molta confitura, però es pot reservar a la nevera perfectament i, per tant, ja tenim un altre àpat que podem fer després. Per fer aquest aperitiu, no?, aquesta torradeta de foie, caldria tallar la pasta brisa en forma de torrada, també es pot utilitzar amb un motlle més rodó, i punxem aquesta massa i l'afegim al forn durant quan veiem que està torradet, s'acostuma a dir que es fica al forn amb uns 185 graus. Les traiem del forn, aquestes torradetes de pasta brisa, i les posem damunt d'una reixeta perquè així també les reservem fins al moment del muntatge. Per fer la poma caramelitzada, el que fem és pelar i tallar la poma a quarts, i de cada quarts en fem unes làmines més finetes. En una paella posem el sucre i tots junts, quan al moment que veiem nosaltres que es comença a caramelitzar el sucre, i afegim aquestes pomes. Quan estiguin, les retirem i les deixem refredar també damunt d'un plat. El que podem fer per muntar és això: posem al damunt de la massa, d'aquesta massa o d'aquestes torradetes de pasta brisa que han fet, 2 o 3 trossets de poma caramelitzada, i al damunt hi afegim aquest foie. Per sobre hi afegim una mica de la ceba que han fet, d'aquesta confitura, i ho podem finalitzar també, doncs, amb una làmina de formatge o amb una gota d'aquesta reducció de vinagre de Mòdena. Per decorar també podem afegir una mica de magrana, però el que s'acostuma a fer és a servir o muntar aquestes torrades al moment de menjar-se, perquè si no així seria una manera d'evitar que la pasta brisa no s'estovi. Un altre dels aperitius, com us hem dit abans, també de part d'aquestes boles de formatge, també podria ser amb un altre tipus de formatge, un formatge més cremós, i el que podríem fer és amb galetes salades. Com sabeu, al mercat hi ha diferents tipus de galetes salades, perdó, serien com un tipus tuc, i es podrien fer també amb sobrassada, amb panses, com us dèiem, i amb mel o amb altres tipus de, com ho diríem, d'això, no? De fruits secs. Això, l'elaboració d'aquestes trufes salades, per dir-ho així, seria tallant doncs, no, les panses que utilitzem o altres tipus de fruits secs, en aquest cas escollim les panses, es triturarien les galetes amb un robot de cuina i es barrejarien amb una mica de sobrassada i un formatge d'untar, un formatge cremós que ja és específic per fer aquest tipus de preparacions. També afegiríem un pessic de sal i finalment també trituraríem aquestes panses per obtenir una massa més homogènia. També es fan unes boles i es deixen reposar a la nevera. Amb un bol d'aigua freda hi afegim també una fulla de gelatina i per fer una cobertura, no, en un cassó petit, el que fem és fondre-hi un tipus de formatge amb mel i amb un pessic de sal i pebre, que quan tinguem aquesta gelafulla de gelatina, que normalment s'acostuma a deixar durant uns 5 o 10 minutets en aigua freda, s'ha d'escorre molt bé, i el que fem és banyar les boles que teníem reservades a la nevera o al lloc on les hem deixat dins d'aquesta cobertura, no? Que seria aquest formatge cremós d'untar i aquesta mel que nosaltres hem fos en un cassonet. Què més podem dir d'aquests aperitius nadalencs? Nosaltres en tenim més de preparats i bé, seguim aquí a l'Entre Vins i Fogons per portar-vos això, no? 1000 propostes perquè gaudiu d'aquests àpats més festius i que fan més Nadal.
Alguns que semblen màgics o tràgics, n'hi ha de més subtils o d'intranquils, estètics i poètics. Hi ha el gran petó de diva amb una mica de saliva, el vell petó d'amor amb gran fervor i el famós petó de cine. I el petó com cal que és el que et fa la iaia per Nadal i el que em fas tu celestí. Algun és més senzill i algun pompós. N'hi ha algun que és com de plàstic, fa molt fàstic. N'hi ha de molts sensats, desenfadats, preciosos, lletiscosos. El dens petó de tieta et deixarà la cara neta. I n'hi ha un de perillós molt luxuriós. El temut petó caníbal. El petó de pintallavis és el més embrutadís. I el teu endurà el paradís.
A l'Entre Vins i Fogons parlem de vins, de receptes, aliments i consells a la cuina.
Doncs seguim aquí en aquest Entre Vins i Fogons d'avui dissabte. Ara el que volem fer és també proposar-vos altres tipus d'aperitius que són més lleugers, no? Que podem fer tant a base d'hortalisses o verdures, però anem més una mica més enllà de les simples amanides, o que no siguin un plat tan avorrit. El que podem fer és fer un carpaccio d'albocat, també amb salsa rosa, També podria ser un aperitiu fresc, que aniria genial per començar aquest àpat. L'alvocat proporciona, doncs, com us dèiem, una textura més cremosa i també ens refrescarà més la boca. Com ho farem? Doncs per fer dos plats de carpaccio el que acostumarem a, bueno, el que necessitem és un alvocat que estigui semimadur, una branca d'api i les seves fulles i també una magrana, que com dèiem és un aliment que va molt bé per aquest tipus de preparacions. Per fer aquesta salsa rosa, per fer-ne 3 o 4 plats, necessitem el suc de mitja llimona, una remolatxa cuita i una mica de nous, un grapadet i l'oli d'oliva verge. Per preparar el plat cal fer un llit de fulles d'api que estiguin netes i escorregudes i cal preparar els altres ingredients. El que fem és tallar ben petit el tronc d'api i preparar la magrana. Nosaltres el que us proposem és tallar l'alvocat per la meitat, treure'n el pinyol i la carn amb una cullera i tallar-ho en mitges llunes. L'incorporem en un plat i l'altra meitat la posem en un altre plat. D'aquesta manera, entre els trossos d'alvocats hi posem un tros d'api i la magrana. I ja ho tindríem per fer aquesta salsa. Incorporaríem doncs, un recipient al suc de mitja llimona, com us dèiem. Caldria batre també l'oli d'oliva verge i un grapat de nous i incorporar-hi també, si ho volem, un tros de remolatxa cuita. Segons el color que nosaltres volem que obtingui, perquè aquest tubercle, com sabeu, té un sabor específic i si ens passem podria doncs, tapar els sabors dels altres ingredients. També podem incorporar més oli perquè quedi més o menys líquid i el que, tal com acabaríem aquest plat seria afegint-hi doncs, aquesta salsa rosa que nosaltres hem creat per sobre de l'alvocat. Un aperitiu refrescant que, com us dèiem, anirà genial per aquests tipus de festes, no? O per sorprendre els vostres convidats. Una altra de les propostes que nosaltres us portem serien unes xips tricolor amb salsa casolana. També és un aperitiu vistós, molt cruixent, i seria una alternativa a aquestes típiques patates fregides, no? Els xips de tubercles són un encert i també podem afegir, doncs, també ens aniria perfecte aquesta salsa que han fet abans, o inclús una altra salsa amb verduretes. Per fer les xips podem triar entre patata, moniato i remolatxa i el que es fa és posar-les al forn. Normalment es fan en tires fines, en formes de xips i també es pot fer tant amb la mandolina com amb un ganivet, si en sabeu molt, no? Les podem barrejar amb oli una mica amb unes espècies que nosaltres considerem que ens agraden, no? Com podria ser l'orenga, el comí o les altres herbes provençals. I, com us dèiem, ho posaríem al forn a 180 graus durant 10 minuts. No cal que estiguin gaire estona, per tant, només cal veure que estiguin daurades, les podem anar girant. I, mentrestant, el que fem doncs, és aquesta salsa casolana. Caldria saltar una paella, una ceba, un raig d'oli, i quan es comenci, que ja veiem que s'enganxa, i afegiria una mica de tomàquet en conserva. També hi afegiríem pastanaga i pebrot, tot tallat a trossets petits, i ho deixaríem a la paella durant uns 15 minuts. Finalment, hi afegim també sal i les espècies al gust de cadascú, com us dèiem, les que nosaltres preferim. També podria ser una mica de cúrcuma o una mica de comí, o altres, com podria ser el pebre negre o el pebre vermell. I el que fem és triturar-ho, no? Aquesta salsa o aquesta preparació que han fet a la paella, caldria barrejar-la perquè no quedessin molts trossos i seria una manera perfecta d'acompanyar aquestes xips que hi haurem tret del forn i, per tant, emplatat. Amb tot això, nosaltres acabem aquest espai d'aperitius nadalencs.
Familiars d'aquelles llargues sobre taula parla dels poemes i cançons que destrossàvem sense por enfilats a la cadira. Les nits a casa els avis quan cagàvem el tio amb tots els cosins. Parla d'aquell enorme pessebre que era molt més gran que jo quan era un marret.
Doncs seguim aquí en aquest Entre Vins i Fogons. Ara parlarem amb la Mariona Rander, que el que volem fer és maridar tot tipus d'aperitius nadalencs per gaudir d'aquestes festes. Ara el que volem fer, després de parlar d'una mica d'entrar cap al Nadal, no? D'aquests plats que ens posem a taula aquests dies de festa i per compartir, no? Hem parlat d'aperitius amb nosaltres, la Mariona Rander, presidenta de la denominació d'origen Conca de Barberà i propietària del celler Rendem es Déu, ens portarà un maridatge amb aquests aperitius nadalencs que hem preparat avui. Bon dia, Mariona.
Hola, bon dia, Patrícia.
A veure, nosaltres el que hem preparat, que hem dit ara, no?, uns quants aperitius per posar a taula, doncs, això, abans d'aquesta escudella i aquesta cardolla que parlàvem. A veure, busquem unes propostes per maridar aquests aperitius o aquests primers entrants, no sé com dir-ho. Per exemple, per un pop a la gallega, no? Quin seria el vi perfecte o inclús tota una taula d'aperitius, no? Quina seria la millor combinació?
Bé, quan parlem d'aperitius, normalment tant podem parlar d'un pop a la gallega, no? Com un paté d'ànec, com uns xampinyons farcits, uns escamarlans a la planxa, o el més clàssic de tota la vida, que s'ha fet i se segueix fent amb un bon embotit, un bon fuet talladet, un bon formatge, a tacos, no? Bé, estem parlant de menjars molt diferents i de contrastos molt diferents. És a dir, que jo aquí poder dir aquest vi i queda bé és complicat.
Clar, perquè n'hi ha molts i és una cosa molt
diferent. Parlant de peix, també estem parlant d'embotit, estem parlant d'un paté, que és un plat molt, molt greixós. Llavors, jo, què es recomana normalment amb aquests entrants? Doncs, un vi escumós, i podria anar força bé. Tenim l'acidesa, la frescor, el carbònic, les bombolles, no, d'aquest cava, doncs, que va molt bé, doncs, amb el pop a la gallega, inclús amb els xampinyons farcits, amb els escamarlans a la planxa, o també, si ens volem atrevir i ser una miqueta més no clàssics, diguéssim, llavors aquí podríem posar un vi dolç. També, la gent a vegades pensa, ostres, un vi dolç per uns entrants
és com una
mica estrany. Però, per exemple, un vi d'Oporto és un molt bon vi per acompanyar uns entrants. I si a més hi ha foie a la planxa d'aquests de volta i volta amb una miqueta de sal Maldon al damunt, és ideal, és el maridatge ideal. Però per començar, és el que diem, parlem de molta cuina diferent, de molts contrastos, i no podem encaixar-hi. Hauríem de tenir...
Un vi específic, no?, en aquest cas. Nosaltres el que hem buscat, no?, una cosa, això, com tu deies, no?, una mica d'embotit o una mica de... La cosa diferent, no? Perquè, per exemple, el Nadal no fa festa, no? La gent és el dia que potser busqui una cosa que no estigui acostumada, no?, de fer el vermut el diumenge, per exemple, i diu, mira, doncs em lluiré avui i faré, no sé, no?, això, un pop a la gallega o... No sé, això és el
sí,
que
sí,
diem,
sí.
No? Cadascú.
Per exemple, si volem anar una miqueta, si volem escombrar cap a casa, que jo ja sabeu que sempre ho faig, no?, que a la Conca tenim escumosos, tenim vins tranquils, tenim vins dolços molt bons, aquí podríem començar amb un cava rosat, d'atrapat, per exemple. Tenim un equilibri, tenim una acidesa en boca molt interessant, doncs, per aquests plats que parlem, no?, dels patés d'ànec, doncs, que són més greixosos, i doncs, són, jo crec que és un bon maridatge aquí posar un vi escumós d'atrapat rosat.
Per tant, a la Conca, com tu dius, és això, no?, tenim aquest producte que és tan nostre i que el podem tenir a taula, i més en un dia de festa, no?, com pot ser el Nadal, el dia de Sant Esteve, inclús ja parlant de Cap d'Any o el dia de Reis. En el cas de ja anant una mica més enllà del segon plat o del primer plat, perquè clar, a vegades l'escudella i la carrolla sí. Ja és primer, segon i no ho sé, s'allarguen, sí. No, aquests dinars. Què faríem? Com, no sé, l'altra setmana passada parlàvem de brous, de menjars consistents, no? Com...
El brou, l'escudella, no? La sopa de galets, a casa meva mengem sopa de galets, a vegades quan hi ha hagut més ganes s'han farcit els galets de carn picada, quan no hem fet les pilotetes, no? I després la cardolla, és molt important, vull dir, quasi que disfrutes més amb la cardolla que no pas amb l'escudella, no? Amb la sopa. Però pensem que estem parlant de plats molt calents, molt calents en boca. Quan ens posem un líquid molt calent a la boca, penseu que tot el que són les pupil·les gustatives, tota la boca està com escaldadeta, llavors qualsevol cosa que entri dins a la nostra boca
canviarà
complicat
el gust, no?
Exacte. Jo recomano una cosa que nosaltres fem i que és quan tu tens el caldo davant i t'hi tires un raget de vi negre dins a la sopa i continues bevent amb aquest vinegre, estic parlant d'un vinegre amb, contundent, amb cos, parlem d'un vi, doncs, diguem la varietat que vulguem, podem parlar d'un ull de llebre, d'un cabernet, d'un cirà, d'un merlot, inclús d'un trepat doncs, de vinya vella, un vi més consistent, més concentrat, amb una graduació alcohòlica un palet més alta, un vi que hagi estat algun temps dins a les botes de roure fent la criança, doncs ens tirem una miqueta d'aquest vinegre a dins de la sopa, allò un pim-pam, I després bevem amb aquest vinegre i ho trobarem exquisit. Aquest brou, aquesta escudella, serà molt bona.
És un truc que jo personalment no havia sentit mai, vull dir, a vegades és això, no?, que dius que no et presti o vols alguna cosa fred, no?, perquè per contrastar aquest moment calent de la
boca. Tu ets molt jove, Patrícia, però...
Ja
fa temps, i se segueix fent, el típic consumer, que era un brou, llavors es feia un, s'hi tirava un raget d'això, doncs, de vi, o de vi ranci, o de xerès, del que vulguem, de qualsevol doncs, vi que porti, qualsevol alcohol, no?, una miqueta per donar-li aquest toc, i després s'hi tirava un rovell d'ou, quan el brou era ben calent, i tiraves un rovell d'ou a dins, i era genial, és molt bo el consumer fet d'aquesta manera, és molt bo.
No havia ni sentit anomenar ni no sé, potser ho haurem d'incloure aquest Nadal, no, a casa, perquè és una de les particularitats que també aprenem, vull dir que per això fem el programa també per aprendre, no? Si seguim amb la cardolla, què podem...
Bé, la cardolla no deixa de ser una carn bullida, pensem que la carn bullida doncs, és molt més suau en boca, no porta cap mena de salsa ni una planxa que ens l'arrosteixi molt, sinó que és una carn suau, normalment doncs, és carn blanca, tot i que també hi ha carn vermella, no? Perquè també tirem un tall de vedella, tirem tocino, tirem cansalada, però després tirem gallina, bastanta més gallina, i pollastre, això doncs, són carns blanques, no? Jo per l'escudella, per la cardolla, per l'escorregut, que també en diem aquí, no? Jo optaria doncs, per un vi negre també, però ja que anéssim amb un vinet més fresc, més jove, sense aquesta criança que hem parlat abans.
De primer plat optaríem per això, no? Per un vi més potent, no? Més cos.
Amb més cos, amb més estructura en boca, llavors aquí... Doncs amb la cardolla hi aniria més bé un vinet doncs, que no hagi estat posat en cap lloc, és a dir, un vi jove, un vi de fruitadet, fàcil de beure, o també aquí no descartaria jo un vi blanc, però un vi blanc, doncs parlem d'un Sauvignon Blanc, d'un Chardonnay, d'un vi amb una estructura, un vi que sí que hagi tingut una certa criança amb les seves mares, no?, que sigui molt cremós en boca, que també aguantaria aquest tipus de menjar que estem parlant, aquesta carn blanca bullida.
Tot això, per fer-ho baixar, llavors, no sé, hi ha postres, les postres a vegades són ben variades, no?, des de les neules, que són molt carquinyolis, que són d'aquí, fins a gent que aposta per una fruita que, no sé, la pinya, normalment...
Una macedònia, no?
Una macedònia, que també el ser més refrescant també fa baixar una mica. Què hi posaríem, també? Un vi dolç?
Sí, jo partidària molt dels vins dolços, perquè Sembla que s'haguem deixat de consumir aquest producte aquí així a la nostra zona, no? I és una llàstima perquè aquí es feien i es fan, misteles i birrancis doncs, molt bons i vins dolços naturals. Un dia també hauríem de parlar llargament dels tipus de vins que hi ha, no? En quant a vins generosos, vins dolços, però bueno. Jo, per uns postres, si estem parlant doncs, d'una fruita, d'una macedònia, doncs que a la Macedònia també s'hi tira un reget, no?, de mistela, doncs també ens hi aniria qualsevol vi dolç, però que no fos molt alcohòlic, és a dir, un vi dolç natural, que com a molt doncs, tingués 15-16 graus alcohòlic. No sóc partidària de la Macedònia, perquè la fruita també refresca molt, és molt, en boca té molts matisos també, perquè hi ha fruita cítrica i després hi ha fruita blanca, perquè parlem de pinya, de pera, de poma, no? De cirera, la cirera aquella tan confitada. No? Doncs llavors jo aquí un vi dolç, però de no molta graduació alcohòlica. Llavors, el tema escumosos, que un dia en parlàvem, no? Que per cert, a la Falca ho poseu i dic, ostres, han agafat un tros que crec que és important que la gent sàpiga, Amb un torrons, unes neules...
Sí, ens deixàvem el més important, els torrons de xocolata o del tou,
de gema, no? El de xixona, d'alicant, del que sigui. El torró i la neula són productes amb molt de sucre, Porta molt de sucre. Si ens ve de gust un escumós, sobretot, agafem un cava amb una mica de sucre. No ens faci por anar a comprar un bon semisec. Això no fa d'abans. Això fa de persona que vol disfrutar d'uns bons postres. Perquè si tu veus un cava, un escumós, brut nature, que és totalment sec, que no té ni un gram de sucre, a mi personalment, cadascú és molt lliure de fer el que vulgui, perquè amb això estaríem parlant tota la vida i no acabaríem mai, El contrast d'aquesta amargor del cava junt amb aquests postres no és agradable, no combina el que parlàvem del vestir. Tu avui vas amb un jersei de ratlles i no et posaràs uns pantalons de topos, que no? Hi ha gent que ho porta, endavant.
Doncs bé, acabem aquest Entre vins i fogons d'avui, no? D'aquest dissabte 16 de desembre. Amb nosaltres ens ha acompanyat el Jofre Marjoral a la part tècnica, també la Mariona Render ens ha acompanyat, doncs, ha explicat aquestes receptes i aquest maridatge perfecte per a aquests aperitius nadalencs i també per gaudir d'un àpat doncs, més costós, no?, o més copiós, com podria ser l'escudella i també la cardolla, o inclús un pollastre rostit o també farcit, que també seria un dels plats que mengem durant aquestes festes. També hem triat els millors caves o els millors escumosos per aquestes postres, per aquests torrons i neules, i hem fet això, no?, doncs fer una mica de resum també dels trucs i dels millors suggeriments per parar la taula d'una manera diferent, no?, per innovar i també per sorprendre els vostres convidats i per muntar aquesta taula de la millor manera possible. Amb tot això nosaltres acabem, ens retrobem la setmana que ve al punt just de les 11 del migdia, del matí, perdó, i amb el Nadal a sobre ja. Per tant, el que podrem és parlar d'això, de tots aquests tipus de menjars que tenim aquests dies. Gràcies, no ens queda més temps. Moltes gràcies a tots per escoltar-nos.
Shining sun means new start. It's time for me to face my fate and follow my heart. I'm coming home, I'm coming home, I'm coming home, I'm coming home. Home is where the heart is. It's never late to find the answer up in the stars. I'm coming home.
coming home.